Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat arxivar la denúncia interposada per la CUP i ha ordenat reobrir la investigació entorn del desplegament policial davant la seu de la formació el 20 de setembre del 2017. Així doncs, els magistrats han admès el recurs de la formació anticapitalista i ha instat la jutge a prendre declaració en qualitat de testimonis a dos dels agents presents que van requisar material propagandístic relacionat amb el referèndum. L'associació Prioritat ha criticat aquesta setmana que el Departament de Territori i Sostenibilitat no els deixi participar a la taula del Siurana Riudecanyes, que es va convocar per primera vegada el passat desembre per mirar de trobar una solució al conflicte per l'ús de l'aigua entre el Prioritat, el Priorat i el Baix Camp. Ràdio Falset, Manel Sales.
Bona tarda. L'associació Prioritat, una de les impulsores de la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni de la UNESCO, es mostra disconforme amb la decisió del Departament de Territori i Sostenibilitat de que l'entitat no pugui participar en la taula del Siurana Riudecanyes. La presidenta de Prioritat, Pilar Just, considera que l'associació representa una part molt important de la societat civil prioratina i creu que hi han de poder dir la seva.
Partim de la base que Prioritat és una associació que representa a gran part de la societat civil del Priorat, a través o personalment o a través de les diferents entitats, i creiem que nosaltres hauríem d'estar dins amb aquesta taula per poder dir la nostra. A més, dins a l'estudi de lo que és la candidatura, el dossier de candidatura, doncs una de les parts és la conca del Siurana, no? I com podem recuperar-la.
Just explicava que, segons territori, la part prioratina ja està prou representada, malgrat que altres membres participants a la taula, com el Consell Comarcal del Priorat, la Plataforma en Defensa del Riu Siurana, Unió de Pagesos o l'entitat ecologista GPEC, han demanat que Prioritat pugui formar part de les negociacions. Amb tot, des de Prioritat esperen que la taula del Siurana a Riudecanyes serveixi per poder retornar la vida a la conca del Siurana.
I els ajuts pel temporal Leslie s'han de concretar en breu, segons el president del Consell Comarcal del Ripollès, després dels contactes amb la Diputació de Girona. Ràdio Televisió Ripollès, Albert Güell.
Les administracions superiors han demanat 15 dies de paciència al Consell Comarcal del Ripollès. Per tant, en breu podrien arribar els ajuts que tant necessiten els ajuntaments per fer danys al temporal Leslie. L'ens comarcal confirma que la Diputació de Girona podria ser la primera administració superior a passar de les paraules als fets. Fins ara, consistoris com el de Gombrèn han hagut d'actuar amb caràcter d'urgència. Els danys en aquest municipi estan valorats en uns 40.000 euros. Escoltem Odal Pic, és president del Consell Comarcal del Ripollès.
I llavors, farem aquests 15 dies, ja amb què arriba. Llavors, segons el que arribés de Madrid, s'implementaria amb Diputació, que la Diputació sí que és veritat que ja té partida, i llavors també la part proporcional de la Generalitat. En principi, li vaig donar aquest acte de fe d'aquests 15 dies, però en principi les coses estan encaminades. Si més no, Diputació, sortirà una convocatòria, menys de 15 dies sortirà una convocatòria.
El Consell Comarcal també ha confirmat que els treballs extraordinaris de l'ACA per millorar l'estat de les lleres dels rius arribaran a un 95% d'execució a finals de març. Es podrien reemprendre a mitjans d'agost per acabar-los de rematar.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Mirar les portades dels diaris, pensava com ens atrau allò que no tenim, com ens agrada i com ens resulta d'interessant aquelles coses que ens són llunyanes. A aquesta hora de la tarda neva a molts llocs del país. Vaja, neva bàsicament al Pirineu i aquest matí s'han llevat enfarinats a la zona dels ports de Tortosa-Beceit. És habitual que quan això passa, normalment un cop l'any i sempre més o menys per aquesta època, sempre hi ha la gent que diu, ostres, com m'agradaria a hores d'ara ser allà on neva, com m'agradaria ser allà on ha nevat, allà on el paisatge és blanc, on fa fred, on la neu ho emblanquina tot, buscant aquesta sensació i aquesta visió idíl·lica d'un espai on probablement, si anem allà i preguntem a la gent que hi viu, doncs hi troba menys idilisme, eh? Són, hi troben, bàsicament, no diré els problemes, però sí algunes complicacions, la de mobilitat, la de patinar, la de els cotxes que han de portar cadenes o rodes d'hivern, la gent que doncs, ha d'anar en compte quan va pel carrer perquè pot patinar o li pot caure, com alguns ens ha passat alguna vegada, doncs algun desprendiment de neu d'algun terrat o d'algun sostre. Vaja, que moltes vegades tenim tendència a dir que meravellós seria viure a Hawaii o a Honolulu. Però clar, quan hi vas i rasques una mica, és evident que la meravella no desapareix, però al costat de la meravella hi ha tot allò que no interessa ensenyar i que sovint acaben esgarrant aquest quadre idíl·lic que mentalment ens dibuixem. En tot cas, avui és un dia fred, amb temperatures baixes, ho serà més al llarg de les properes hores. Per tant, aquells que idíl·licament els agradaria estar a la neu, doncs tindran oportunitat, si no avui o demà, si al cap de setmana, de poder-se apropar a l'element blanc. I els que no, doncs en tot cas passarem o passaran aquests dies al raser d'una llar de foc, d'una estufa de llenya, d'una estufa de butà o del radiador d'oli, que és el que tenim a casa la majoria. Bona tarda a tots i benvinguts. Salutacions a tots els que ens escolteu i ens acompanyeu al llarg de totes les tardes, de 4 a 7, en aquest espai que s'anomena El Far i que avui serà solidari. Probablement de les jornades més solidàries de les que hem viscut fins ara. Avui ens acompanyarà, i ho avanço per si us interessa, que espero que sí, avui ens acompanyarà Òscar Camps, el president de Proactiu Open Arms. Serà als estudis de la xarxa per conversar amb nosaltres i sobretot per saber la darrera hora, finalment, si podran o no, de moment no, sortir altre cop a la Mediterrània per ajudar a salvar, a rescatar vides, allò que haurien d'estar fent els governs i que no només no fan, sinó que a sobre no deixen fer. En tot cas, en parlarem amb ell d'aquí una hora aproximadament. Salutacions d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, també de la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, en Josep Maria Cano, que estarem amb vosaltres fins a set amb un programa que esperem que sigui del vostre interès i us resulti enriquidor. Ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I com dèiem, la notícia amb clau medioambiental és la davallada de temperatures. Comencen a baixar. De fet, avui ha estat un dia més rònxol, més grisot, amb alguna gotellada suau, lleu, a les zones de costa, la costa litoral catalana, a la costa central, amb nevades al Pirineu, i sembla que això seguirà així, i a més, al llarg de les properes hores. Expliquem-ho pas per pas. Esther Batalla, des del Servei de Meteorologia de Catalunya, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Això ara ja va avall, no, diguéssim? És a dir, d'ara en endavant, temperatures com a mínim de sensació més fredes.
No, sí. De fet, el moment àlgid del fred serà sobretot demà. Avui ha començat a arribar aquesta massa d'aire freda, però especialment demà s'assentarà, malgrat que serà una jornada amb força vent, però això també la sensació encara farà que sigui més fred i la màxima quedarà curta pràcticament arreu del territori.
Per tant, estem parlant de temperatures més baixes acompanyades de vent, i això sí que acabarà marcant a la gent, que sobretot que estigui pel carrer, no?
Sí, demà serà un dia de força vent arreu, amb ratxes de més de 70 km per hora a molts punts doncs, del centre de Catalunya. Als dos extrems parlarem de ratxes també molt fortes de vent, parlarem de més de 90 km per hora, més de 100 en alguns indrets, vull dir que déu-n'hi-do. És un dia de vent de component nord i oest, intens arreu. Sobretot la primera banda, sobretot fins a migdia.
Correcte, és a dir, des de que ens hi havem, les 6, les 7 del matí, fins a les 12 del migdia.
Exacte.
Amb precipitacions, avui hem tingut precipitacions de neu a la zona del Pirineu i alguna petita lleu caiguda d'aigua, res, quatre gotes. Demà hi haurà més precipitacions o això no es produirà?
De fet, avui, a primera del dia, del matí, doncs sobretot ha passat el front i ha deixat quatre gotes arreu. Inclús s'ha vist nevar molt feblement a primera hora en alguns indrets com el Bages, a cotes molt baixes, però molt anecdòtic. I la nevada ha estat sobretot important al Pirineu, ha saltat, no només ha afectat el vessant nord, també s'han vist molts indrets del vessant sud, s'han acumulat més de 20 centímetres, per exemple, a la Seu d'Urgell. Vull dir que ha estat una bona nevada, però ara sí que va a la baixa, i aquesta nevada cada vegada anirà res restringint-se més a la zona del vessant nord i demà seguirà, però al vessant nord del Pirineu, sobretot la Vall d'Aran, la zona doncs, encara del nord del Pallars Sobirà, i a més també anirà de mica minvant durant la jornada de demà dijous, tot i que de cara a divendres hi torna un altre cop, però al vessant nord del Pirineu.
Tindrem sol?
Sí, 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 de fet, encara aquesta tarda, degut al vent i ja que encara estan arribant moltes bandes de núvols, hi haurà algunes nuvolades i algunes bandes de núvols mitjans que aniran creuant el territori, però de cara a demà s'asseca molt i tret de la banda de l'extrem nord del Pirineu, a la resta del territori farà força sol en conjunt, això sí, amb molt de vent i també amb temperatura baixa.
I finalment, em sembla que no tenim bones notícies per la gent que es dediqui a la pesca, no? Al mar fumut, fumut.
Molt, molt fumut. Déu-n'hi-do. Estem parlant, sí, de temporal de mar. De fet, demà, especialment la zona de l'Alt Empordà, serà la zona que més s'alteri amb onatge demà, que podria arribar a superar els 4 metres, especialment entorn a la tarda, final del dia. I, a més, amb molta mar de fons que acabarà d'arribar també a les zones més exposades a aquesta mar de fons que ve del nord i que serà de nord-est a la zona, per exemple, doncs, del Barcelonès i Baix Llobregat, especialment al CAP. Mm-hmm. En aquell sector doncs, sí que es veurà una mica més complicat cap al final de la jornada, especialment, i cap a la zona del delta de l'Ebre, on també acabarà d'arribar aquesta mar de fons.
Doncs, en tot cas, aquest és el temps que tindrem al llarg d'aquesta tarda i demà. Esther, moltíssimes gràcies.
De res.
Fins després, a reveure.
A reveure.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem a fer un compte de l'actualitat del dia. Va, deixa'm-ho fer. Va.
No.
Va.
No.
A veure, com ho preferiu? Així?
No.
Surto del mig, ho sento, dimiteixo, o així?
Surto del mig, ho sento, dimiteixo.
Com ho...
I ara qui vols que et contesti? No. Jo, que sí. Ja t'he dit que no?
No, molt bé. Doncs aquestes són les frases. Amb aquestes paraules, el portaveu d'Elite Taxi i portaveu del Comitè de Vaga de Taxistes, l'Alberto Álvarez, anunciava la seva dimissió. Isabel, amplia'ns-ho.
Ha estat aquest matí, durant l'assemblea celebrada enmig d'un ambient tens, Álvarez, que havia anunciat la seva intenció de desconvocar la vaga després de fer una valoració positiva del decret llei present per la Generalitat, ha acabat dimitint, com dèiem, com a portaveu del comitè de vaga. En un comunicat, però, han deixat clar que respectaran qualsevol decisió que el sector prengui. De fet, una decisió que s'ha de prendre aquesta tarda durant l'assemblea que haurà de decidir si s'acaba o no amb aquesta vaga indefinida. El resultat de les votacions, que finalment es faran amb urnes, se sabrà a partir de les 8 del vespre. Per la seva banda, Cabify ha ofert als taxistes poder utilitzar la seva aplicació com a part d'una prova pilot per tal de resoldre tot aquest conflicte. La companyia creu que els taxistes que s'hi acullin tindran més capacitat de rebre serveis. Pel que fa a la protesta dels taxistes a Madrid aquest matí, s'ha vist envoltada de polèmica quan milers de taxistes han acabat cremant contenidors i tallant la M40 per impedir l'entrada al recinte Fira l'IFEMA, on avui ha començat la Fira Fitur, la Fira Internacional de Turisme.
Es manifesten, van pel carrer, fan referèndums, on està la policia? Per cert,
ja, però és que l'Ivan no compta.
Ah, molt bé. Pobre Ivan, tens el meu suport, company. Escolta'm...
Ja el deixarà de tenir.
Deltebre presentarà... Deltebre es presentarà a la Fira de Düsseldorf l'ampliació del port esportiu. Lluïsa Bartomeu.
L'Ajuntament de Deltebre segueix fent passes amb l'objectiu d'ampliar el port de Deltebre. Si bé el mes de juliol es va fer una presentació pública de l'aprovació inicial del projecte d'ampliació del port, aquest divendres l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, estarà present a una de les fires nàutiques més rellevants del món, la Boot Düsseldorf, no sé si ho dic bé, amb l'objectiu de presentar el projecte d'ampliació del port de Deltebre als diferents assistents, conjuntament amb ports de la Generalitat. Actualment el port de Deltebre té una capacitat de 163 embarcacions, 146 d'esportives i 17 de pesca. Pesca, que amb la futura ampliació s'augmentarà fins a 358, 321 esportiva i 37 de pesca. A la vegada, el projecte també amplia considerablement la zona de serveis a les embarcacions destinada a la reparació i manteniment. Actualment aquesta és de 900 metres i ascendirà fins als 4.300 metres quadrats. En la mateixa línia també s'habilitarà amb 3.400 metres quadrats una zona d'esports nàutics i també per a construir l'edifici de capitania i una llotja.
No sé si ho has dit bé, però en tot cas tots t'hem entès, per tant, ha quedat clar. Gràcies, Lluïsa, fins després.
Perfecte.
A reveure. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut un conductor ebri que havia pres drogues i sense carnet després de saltar-se un control. Ivan Fernández, sempre amb tu. Endavant, company.
L'individu es va saltar un control policial a la C32 a l'alçada d'Esplugues de Llobregat i va fugir a gran velocitat i conduint de forma temerària. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una persecució en què el conductor va xocar en diverses ocasions amb els vehicles policials que el seguien fins que, finalment, els agents dels Mossos van poder tancar-li el pas a la carretera B20. Quan el cotxe ja s'havia aturat, el conductor va intentar fugir fent marxa enrere, provocant danys a un vehicle policial. En veure que estava rodejat, l'individu va abandonar el turisme i va intentar escapar corrents per la ronda, però els Mossos van aconseguir reduir-lo. Un cop detingut, va donar positiu en el control d'alcoholèmia i també de drogues, i també se li va confiscar un embolcall de cocaïna que portava a la butxaca. Segons ha informat la policia catalana, el detingut de 34 anys i de nacionalitat espanyola, veí de Sabadell i amb 7 antecedents, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial, acusat de delictes d'atemptat a l'autoritat, lesions, danys i contra la seguretat del tràfic.
Diu la Isabel que el conductor estava bevint,
saps? Bevint.
Sí.
Josep Maria, gràcies pel teu suport.
De res, sempre endavant, company. Seguim. Cristina Cantal, vinga, Palamós, que és el municipi líder en el programa de donació de còrnies a les comarques gironines.
L'Hospital de Palamós i el Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran lideren la captació de donants de còrnia a la demarcació gironina. Els dos centres vinculats als serveis de salut integrats del Baix Empordà han aconseguit 31 donants durant l'any 2018 a través d'un equip de professionals d'infermeria especialitzat en detectar possibles candidats. Només es fan donacions a teixit ocular a 4 hospitals de la província de Girona i en total han aconseguit 55 donacions. Segons dades del Departament de Salut, en primer lloc hi ha Palamós, seguit de l'Hospital Josep Trueta de Girona, amb una quinzena de donacions, 6 a Olot i 3 més a l'Hospital Santa Caterina de Salt. La majoria dels receptors de còrnies i de teixit ocular són pacients amb alteracions de la forma de la còrnia, amb distròfies o edemes corneals que poden fer-los perdre la visió.
Ciutat de Tarragona, on l'Ajuntament ha tombat la proposta d'obrir una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. El consistori argumenta que la iniciativa topa amb la normativa urbanística vigent. Daniel Rodríguez.
La mesquita volia obrir, la volia obrir la comunitat islàmica Salam en un local de planta baixa dels habitatges de la cooperativa Tarraco, com bé deies, a Sant Pere i Sant Pau. Un local que no disposa d'accés directe al carrer, motiu pel qual es denegarà el permís d'obertura. Dilluns vinent serà en un plenari quan es proposarà denegar l'aprovació inicial del pla especial per la implantació d'aquest nou centre de culte religiós, perquè hem de dir que a Tarragona cal un pla d'aquestes característiques per poder obrir nous centres de culte. Segons remarquen fons municipals, un dels punts del PUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, s'exigeix al centre religiosos un accés independent des de l'exterior. L'informe per denegar l'obertura explicita que el local no disposa d'un accés independent des de la via pública, és a dir, que s'hi hauria d'accedir a partir d'uns espais comunitaris del conjunt residencial i no serien privats i exclusius del centre religiós.
Navega amb el Far. Professions.
I avui al Professions volem conèixer i que ens expliquin la figura dels pescadors saliners. Josep Bartomeu, qui eren aquesta gent?
Doncs jo no ho sé, però mos explicarà de seguida Josep Pitar, que és historiador i escriptor i ha publicat diversos llibres d'història, entre els que cal citar el que avui potser podria tenir relació, que és la producció i el comerç de la sal del Delta de l'Ebre a la baixa edat mitjana. Si et sembla, el saludem perquè ell sí que en sap de coses dels pescadors saliners.
Josep, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
Qui eren i què feien els pescadors saliners?
Bé, el fet de que parléssim en passat és una bona manera de començar, perquè efectivament és un ofici que va desaparèixer fa molts segles. Eren persones que parcialment se dedicaven a això, a mig any treballar d'una cosa i l'altre mig any treballar d'una altra, perquè, igual que encara passa avui en dia, el temps de la producció de sal és un i el temps de pescar les basses als estanys del Delta de l'Ebre és un altre, no? I, per tant, el que feien era compaginar al llarg de tot l'any 6 mesos a una feina, en aquest cas era de Sant Miquel fins a Pasqua, que treballaven de pescadors, i de Pasqua fins a Sant Miquel, que treballaven de saliners.
Hem de dir que la feina de pescadors la feien a les mateixes salines o sortien d'allí?
No, la feina de pescadors la feien a les basses, als estanys, que en aquell temps, estem parlant de l'edat mitjana, hi havia el Delta de l'Ebre. Evidentment, com tots sabeu, el Delta de l'Ebre tenia una configuració, una orografia molt diferent de l'actual, i també els estanys no eren els que coneixem avui en dia. Avui en dia parlaríem de l'Encanyissada, de la Tancada, del Canal Vell. Bé, en aquella època no estaven els mateixos estanys i, per tant, pescaven els estanys de l'època. A partir del segle XV-XVI el més gran es deia Lo Pantà. Després també va estar Port Fangós, no?, que fins al segle XX va existir com a tal, i també es va fer una pesquera. Però el que sí que coincidia era que la sal que es produïa al Delta també sortia d'alguna manera de l'aigua que podia canalitzar-se a través de les séquies i dels canals que comunicaven aquestes pesqueres, no?
I moltes vegades no s'ha dit que algun peix ha escapat dins de les salines, a les basses, o no?
No, perquè quan un quadro de sal, diguéssim, té unes condicions tan dures, tan salines, que fan impossible la vida dintre del quadro de sal. Ara, a les séquies, als canals que alimenten o que trauen l'aigua d'estos quadros, sí que pot hi haure, i de fet n'hi ha diferents espècies, no? Per què pescadors salines? Perquè a partir de la carta de població de Ramon Berenguer IV de la ciutat de Tortosa, del territori de Tortosa, la sal era se podia aprofitar per la comunitat, per tot el poble. Per tant, qui volia sal, que recordem que l'edat mitjana era una qüestió no menor, perquè la sal era per a conservar aliments, per als ramats, servia per a moltes coses, no? D'aquí la paraula salari. Molt bé, a l'edat mitjana, qui volia plegar sal ho podia fer lliurement.
Correcte.
A principi, segles XII-XIII. Hasta que hi ha un moment, al segle XIV, sembla una mica de mare, i d'alguna manera s'ordena a través d'un document, que són les costums de Tortosa del 1272, i que es diu, bueno, això no pot ser, no?, tan artesanal, tan comunal. I es fiquen una sèrie de normatives. És aquí quan els pescadors que estaven adscrits a la confraria de pescadors de l'època, és tot l'auge de les confraries, diuen, bueno, nosaltres tenim feina per a 6 mesos, els altres 6 mesos és quan ja es dona autorització, permís, perquè la resta dels altres 6 mesos la gent que es dedicava a la pesca als estanys també pogués dedicar-se a produir i a recolectar sal.
De fet, ho estaves explicant, són un exemple i un model d'aprofitament i respecte al medi ambient, no? És a dir, bé, agafaven una zona i l'explotaven en totes les vessants els que els era possible, pescant i fent sal, i quan s'havia acabat, a una altra zona, però no era allò de deixar de fer les coses a mitges, per entendre'ns.
No, totalment cert, Josep Maria. Una mica també hem de pensar que era la necessitat, d'alguna manera, no? Penseu que la pesca al mar obert és una activitat relativament moderna. Abans, almenys aquí a la zona de l'Ebre, anar a pescar a la mar, com entenem avui en dia, és del segle XVIII, finals del XVIII, i jo et diria pràcticament començaments del XIX. Per tant, pescar al mar a l'edat mitjana no era habitual. Per abastir la gran ciutat de Tortosa i tota la resta del territori, el peix se traia bàsicament de la pesca a les llacunes, en aquestes llacunes que estan al delta de l'Ebre, i també de la platja, tirar un rall o tirar alguna mena d'art menor. Però anar a pescar al mar no era habitual. Llavors, la necessitat de pescar peix era això, a les llacunes del delta, i com en 6 mesos no en tenim prou, només en la producció de sal s'havia de complementar la economia familiar, per dir-ho així, entre les dues activitats.
Són dos feines molt, molt, molt feixugues, molt pesades les dues.
Sí, sí, sí. La veritat és que la de pescador, bueno, que he d'explicar, i més a un programa com el vostre, no?, que està d'alguna manera especialitzat en temes de la mar, però la veritat és que també l'activitat salinera és molt dura. Penseu que a ple estiu, per exemple, a qualsevol lloc de... a qualsevol maresma d'aquí, que poden lleure 30-35 graus, en el sol al mes d'agost picant, caent, no? El setembre, que quan se recolecta, s'assoleixen temperatures molt, molt elevades. Això no parlés ja si tens un tallet que t'entra sal, o si, per tant, són unes condicions, la veritat, que bastant, bastant dures, i més ho eren abans, no?
Suposo que tampoc no es coneixen, no sé, eh? Era una feina més dedicada als homes, o que l'exercien més els homes que no pas les dones?
Sí, l'activitat era bàsicament masculina. Estem parlant això, segles 13, 14 i 15. Per tant, l'activitat de la dona era més aviat centrada en les tasques de la llar i tasques de col·laboració amb altres que podia fer l'home, i era una aventura, d'alguna manera. Imagineu-vos com podia ser el delta de l'Ebre al segle XIV i quines condicions podia tenir per a la vida, no? Sense camins, sense pràcticament activitat coneguda. De fet, l'activitat més important al delta és la salinera. Al voltant de les parcel·les salineres, que al segle XIV ja passen a mans privades, a través de concessions dels propietaris, que eren l'Estat, en aquest cas el rei, o la ciutat de Tortosa, fan concessions a unes grans famílies que amassaran grans fortunes de la Tortosa medieval, tipus els Oliver o els Boteller, noms que encara han perdurat fins als nostres dies.
I, Josep,
per tant, la vida...
Que ho hem de deixar aquí avui, però seguirem coneixent més la figura dels pescadors. Salines, moltíssimes gràcies.
Vinga, Josep Maria.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
no s'amaga dins el teu cor. Un pessic atapeït pels blocs. Quatre mantres bordes i un disc i tot bon.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
Avui mateix, el Port de Barcelona, juntament amb la Federació Catalana de Vela, també la Universitat Vic Central de Universitat de Vic Central de Catalunya i la Unitat d'Innovació i Desenvolupament Social, CODEC, han presentat i han signat l'acord d'Insermar. Què és Insermar? Doncs una iniciativa que pretén donar la possibilitat a que joves en risc d'exclusió social es puguin tenir una segona oportunitat per estudiar i per tenir un futur. Volem conèixer més què és aquest projecte i com ha anat la signatura, i per això saludem a Salvador Simó, que és investigador de la Universitat de Vic Central de Catalunya. Salvador, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Avui mateix, aquest matí, es feia efectiu la signatura del conveni per tirar endavant i per donar encara més volada a aquest projecte Insermar, que el fan el Port de Barcelona, juntament amb la Federació Catalana de Vela, el grup Cares i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Pels que no coneguin aquest projecte, fem cinc cèntims primer, presentem-lo una mica.
Bueno, principalment és un projecte que busca la inserció laboral de joves en situació de risc en diverses problemàtiques socials, i ho fa d'una forma molt innovadora i molt disruptiva, perquè ho fa a partir d'activitats de dades. Vull dir, els donen una formació en temes de poder esdevenir monitors d'embarcacions nàutiques, però també formacions tan importants com el poder reparar embarcacions nàutiques.
Per tant, s'aprofita a l'ampli ventall de possibilitats que dona un equipament com el port, per exemple, o les atribucions que té la Federació de Vela, per intentar trobar diferents perfils que seran els propis nanos els que escolliran, o serà una formació multidisciplinar?
Bueno, se'ls donarà formació el més completa possible, perquè aleshores, quan acabin aquesta formació, tinguin més opcions laborals de cada futur.
Quan es parla a nanos amb risc d'exclusió social, de quins perfils ens fem referència?
Principalment són joves amb diverses problemàtiques, entre 18 i 25 anys principalment, i que, degut a la seva mancança de formació a nivell d'estudis, doncs tenen dificultats greus per accedir al mercat laboral actual, que, com bé sabem, és un mercat que és molt competitiu i que la formació és molt, molt important. Són nens que realment, amb la formació, la situació actual, difícilment poden inserir en aquest mercat laboral.
I arriben a través de la seva pròpia iniciativa, a través de serveis socials, a través de quin mecanisme, de quin canal arriben a poder-se apuntar en aquesta iniciativa?
Sí, bueno, principalment hi ha tot un mecanisme de derivació, com tu comentes, amb serveis socials i amb institucions especialitzades que estan treballant amb aquests col·lectius, i tant des de la Fundació Cares com des de la Federació Catalana de Vela s'ha fet una promoció per donar a conèixer aquest projecte, que a més no és la primera edició, sinó que porta unes quantes edicions.
Per tant, els nanos estan, és a dir, arriben, posem pel cas, a través de serveis socials, són uns nanos que estan en risc d'exclusió social per manca de formació. A partir d'aquí, què es fa amb ells i com se'ls prepara?
Sí, nosaltres des de l'Universitat de Vic el que farem principalment des de l'Universitat Central de Catalunya és una mica veure l'impacte que té aquest projecte. És una formació d'unes 350 hores aproximadament, i nosaltres des de l'Universitat de Vic, des del primer moment, el que farem serà el veure l'impacte que té aquest projecte tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu. Per això que estem fent al començament del projecte, al primer moment comencem a basar una sèrie d'escales, com són escales d'autoestima, d'habilitats socials, d'ocupabilitat, i fem tot un seguiment durant les sessions, acompanyem amb aquests joves durant aquestes sessions, fem tècniques com l'observació participativa, i al final del procés no tan sols tornem a passar aquestes escales per veure com ha tingut, quin impacte ha tingut el projecte a nivell d'autoestima, habilitats socials, d'ocupació, sinó que a més fem tota una part de recerca qualitativa per veure una mica, per comprendre quina ha sigut la percepció dels propis joves i de totes les entitats que han format part amb aquest projecte a nivell del seu benestar i la seva participació social. Vull dir que en paral·lel tenim una formació, que és una formació que la fem aquí al Port, liderada per la Federació Associació Catalana de Vela, on els joves fan classes, surten a navegar, etc. I en paral·lel es fa aquesta part de recerca. Perquè això em comenta que és molt important, perquè és molt, quan fem aquestes praxis, que són innovadores, sobretot posar-les en valor, veure realment quin impacte té a nivell de benestar, a nivell de participació social i a nivell d'ocupabilitat.
Per tant, hi ha dos aspectes. És evident que la formació n'és un, però l'altre també és, per entendre'ns, rescatar la persona, és a dir, donar-la d'eines d'autosatisfacció i autoreconeixement una mica, no?
Sí, la part del centre del projecte, vam parlar part de la formació, perquè el que estem fent és un marc d'apoderament. El que volem és partir de capacitats i de potencialitats de les persones, que en tenen moltíssimes, però les completem, els enfortim, els empoderem, perquè ells puguin tindre recursos per afrontar aquesta inserció al mercat laboral. I pensar, per exemple, que quan fem la part de recerca, les tècniques que fem són recerques qualitatives que donen veu a la persona. Moltes recerques, les persones són objectes, però no subjectes. Aquí no, fem una recerca que li donem paraula a la persona o fem tècniques com a photovoice, que les pròpies persones, els participants, fan fotografies que apareixen significatives del procés o vídeos i els expliquen. Vull dir que la pròpia recerca també posa en valor la veu, la percepció i l'opinió i el coneixement dels propis usuaris. Vull dir que tant des de la Federació com des de CARES, com des de l'Associació de Vehicles de Catalunya, apostem molt per la persona i per treballar sempre des de les seves potencialitats i capacitats.
Estem parlant d'un període relativament curt, 350 hores repartides amb jornades d'estudi, no en són tantes. Per tant, estem parlant d'un procés, no diré immediat, però sí d'un procés curt de temps.
Sí, però pensa que és molt important perquè, sobretot des de la pròpia federació, es fa tot un acompanyament, des de l'acompanyament psicològic, des de l'acompanyament que es fa a la part més d'inserció laboral posterior, hi ha una bossa de treball, vull dir, curen moltíssim tots aquests aspectes, i des de la Universitat de Vic, si bé d'aquí 3-4 mesos, com tu molt bé dius, aquesta formació haurà acabat la primera part de la recerca, nosaltres farem una recerca més enllà, vull dir, a 6 mesos que s'acabi el projecte i a l'any, nosaltres encara estarem fent una mica l'anàlisi de l'ocupació, l'ocupabilitat que han tingut les persones. Vull dir que estem parlant d'un estudi que durarà més d'un any.
Ho ha apuntat ara, eh? Quan acaba aquest període de 3-4 mesos de formació, entren automàticament en un període de pràctiques o borsa de treball, no?
Sí, sí, i la pròpia federació ja té tota una bossa de treball i tot un sistema d'acompanyament, perquè realment hi ha una preocupació. A mi, des de l'Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que comencem a conèixer aquest projecte, perquè tot just l'estem posant en marxa, em dona la sensació que és un projecte molt artesanal, no? Que realment estan tenint molta cura de tots aquests detalls. No és, bueno, faig una formació i ja està, sinó que hi ha tot un plantejament de dir, ostres, com acompanyem els millors en aquests joves? Ostres, com podem fer una bossa de treball? I el més important és que hi ha hagut tota una tasca prèvia de fer un estudi de mercat real i que ha evidenciat que realment hi ha un nínxol d'ocupació en aquests temes. No és fer una formació perquè jo estic treballant en aquests àmbits, sinó perquè realment hi ha hagut estudis de mercats que diuen que hi ha demanda, perquè realment Catalunya, el tema de la vela és una potència, vull dir, hi ha clubs de vela molt potents al nostre territori i que realment generen demanda d'aquests perfils ocupacionals. I que a mi el que em sembla és la quadratura del segle, no? Vull dir, és un projecte que conceptualment és molt innovador, perquè quan pensem en temes d'ocupabilitat, gent jove, doncs la típica és, bueno, farem doncs cambrers o farem electricistes o, jo què sé, jardineria, que són feines fantàstiques, però les nostres activitats de vela ja realment és una cosa innovadora i que, a més, pels joves, la relació amb la mar té com una relació molt, molt, molt terapèutica, inclús, i realment molt, molt interessant, no? Perquè realment és un repte per ells ficar-se a navegar.
Quants joves parlem per curs?
Estem parlant inicialment de 12 joves. Però vull pensar que és un projecte que estem parlant de, em sembla, 5-6 anys d'història, amb el qual bueno, hi ha molts dels joves que s'estan inserint gràcies a aquest projecte.
Salvador, ha estat un plaer conèixer aquest projecte a través de la seva experiència. En tot cas, des d'aquí ho fem públic. Primer per reconèixer la feina que feu i després per si algú ens està escoltant i pot estar-ne interessat, doncs que a través dels seus serveis socials o trucant directament a la Federació o a la Universitat de Vic s'informi de les possibilitats que té de poder-hi accedir. I en tot cas, enhorabona per aquesta feina de tornar a empoderar els joves envers el seu futur.
Sí, per nosaltres, com a Universitat de Vic Central de Catalunya, som una societat compresa amb el territori i els joves poden generar un coneixement que té un impacte directe en la vida real i millorar l'ocupabilitat, el benestar, la participació social. Per nosaltres és un privilegi i deixa'm agraït a la Federació Catalana de Vela com a la Fundació Cares l'oportunitat de poder treballar amb aquest projecte.
Fins la propera, a reveure.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona iniciativa, però aquesta només és una part de l'acord que abans us presentàvem. Com dèiem, l'acord hi ha en altres entitats, Port de Barcelona, Federació Catalana de Vela o a la Unitat d'Innovació i Desenvolupament Social, CODEC. David Colomer, membre d'aquesta i portaveu d'aquesta unitat, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Donant la rebuda, no?, celebrant aquest nou acord, la renovació d'aquest conveni i la possibilitat que es dona a aquests 12 joves a poder seguir d'alguna manera formant-se. Amb quines especificitats, amb quines tasques, com ho heu treballat des del grup Cares tot això?
Ja, bé, en realitat és la primera edició, la signatura és per una primera edició. Ho hem treballat doncs, des del punt de vista d'un projecte previ de la Federació Catalana de Vela, que es diu InserVela, amb el qual el que es pretén és millorar les possibilitats d'inserció laboral a través de l'aprenentatge del món de la vela i després rebre una formació per poder començar a treballar com a auxiliars de monitors, amb el qual té una experiència doncs, molt interessant, on treballen molts valors, tant a nivell laboral com personal, i amb aquest conveni que s'ha signat, el que es pretén és que hi hagi una darrera part que millori les seves possibilitats d'inserció laboral. En aquest cas, aquesta edició es fa amb l'objectiu que treballin al manteniment d'embarcacions. I el més important de tot és que està orientat a nois i noies en risc d'exclusió social i el que es pretén és que puguin sortir d'aquesta realitat amb noves oportunitats, no? Aquesta és la part més interessant de tot plegat.
Quan es parla de manteniment d'embarcacions, de quines tasques estem parlant?
Bé, el que aprenen doncs, és a utilitzar els materials que es necessiten per fer reparacions bàsiques. La formació és, en principi, bàsica perquè tinguin accés tots a aquesta part que es fa a l'Institut de Nàutica de Barcelona i durant la formació que reben donar-los l'empenta perquè, si volen, puguin seguir estudiant i agafar millors competències. Però, de moment, rebo una formació inicial que ja els permetria treballar en aquest entorn.
Ens parlaven de que realment estem parlant d'un espai on hi ha moltes possibilitats de treball i d'un col·lectiu que, d'alguna manera, doncs, té unes especificitats que s'ajusten perfectament o s'ajusten ben bé en aquesta oferta de treball.
Bé, nosaltres hem de tenir en compte que tant la Federació Catalana de Vela com CODEC de la Fundació Cares estan a l'entorn portuari i la unió d'aquestes entitats el que fa és que aquests joves que estan en risc d'exclusió social aprenguin formació en els dos àmbits, en l'esportiu i en aquest més tècnic, perquè puguin treballar precisament en aquest entorn. I el que ofereix doncs, CODEC en aquest sentit i el Port de Barcelona, que està donant recolzament al projecte, és aquest contacte amb les empreses de l'entorn perquè hi pugui haver doncs, més possibilitats d'aquesta inserció que estem buscant.
Per tant, vosaltres, juntament amb el Port, el que feu és una mica de mitjancers, no? Agafeu aquests joves que han estat formats i d'alguna manera intenteu trobar aquest espai per, no sé si fer pràctiques o començar ja directament amb petits contractes per agrupar-se professionalment.
De fet, el que fem primer és posar-nos en contacte amb la xarxa d'entitats socials de Barcelona per poder dirigir-nos a aquests nois i noies que estan en aquesta situació doncs, de risc d'exclusió perquè puguem acabar configurant un grup d'unes 12 persones que vulguin participar doncs, d'aquest projecte i participar doncs, en la formació d'aquestes dues àrees diferents. I això fa que el projecte doncs, tingui força, no?, el fet de col·laborar entre aquestes diferents entitats i ara, a més, s'hi ha sumat la universitat, que si vols també en parlarem.
Per tant, d'alguna manera, la Federació Catalana de Vela el que fa és engegar la proposta, vosaltres el que feu és cercar els joves, estic resumint molt, però cercar els joves, la Universitat de Vic, Central de Catalunya, els forma i vosaltres, conjuntament amb el Port, trobeu el lloc on, o busqueu el lloc on puguin desenvolupar els seus coneixements.
En realitat, CODEC i CARES el que han fet amb la federació és ajudar-los a buscar les persones, a configurar-los i a buscar un entorn d'empreses a través del port que vulguin recolzar el projecte. Finalment, la Universitat de Vic no és la que dona la formació, sinó la formació a la part de vela la dona la Federació Catalana de Vela i la part de manteniment la dona l'Institut de Nàutica de Barcelona. La universitat, el que hem fet ha estat fer una proposta conjunta perquè en molts entorns sí que es certifica les bones pràctiques i es busca una mica, doncs, es fa recerca doncs, per poder consolidar el coneixement dels diferents entorns, no? I en el cas de l'entorn social, això no es dona tant. Llavors, ens va semblar que era molt interessant la participació de la universitat perquè ens acompanyés en tot el procés fent recerca per comprovar el que nosaltres diem, no? Que l'entorn social, aquest tipus de projecte, ajuda molt a les persones a desenvolupar-se tant a nivell d'habilitats socials com a nivell d'habilitats laborals, i d'aquesta manera poder-ne extreure conclusions que ens ajudin a seguir millorant. La universitat els va semblar un projecte molt interessant i al final ens hem sumat doncs, a les quatre entitats per poder tirar-ho endavant.
Darrera qüestió. Ha parlat dels joves de Barcelona, estem parlant del port de Barcelona. És només per l'àmbit ciutadà o s'obre també altres poblacions, ja no diré de l'àrea metropolitana, sinó en general del litoral català?
En principi s'està fent aquesta primera edició a Barcelona. Veurem com funciona, però estem segurs que es pot replicar en altres entorns. Ara toca fer-ho bé, toca sobretot aconseguir que aquests nois aconsegueixin feina o aconsegueixin seguir estudiant, que és una altra opció, perquè les formacions que estan fent formen part de formacions oficials que podrien continuar, que és una altra de les possibilitats que tenen, i quan veiem que tot això està ben encaixat i funciona, doncs evidentment si altres poblacions de Catalunya tenen ganes de fer-ho amb nosaltres, doncs evidentment estarem oberts.
David Colomer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i felicitats per l'iniciativa. En fem un seguiment.
A vosaltres.
A reveure.
Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.
El Far.
I ens anem cap a les Terres de l'Ebre perquè en l'aplicació de la llei de la memòria històrica l'Ajuntament de Deltebre ha decidit i ha pogut canviar el nom d'un carrer que fins ara es deia Capitán Cortés amb un nou nom, que ara és Club Nàutic. Això sí, després de fer un cert exercici de pedagogia entre els veïns. Lluïsa Bartomeu, com ha anat això?
Efectivament, ha sigut així. Ha sigut la sessió plenària que es va celebrar ahir a la nit a l'Ajuntament de Deltebre, on se va aprovar aquest canvi de nom de carrer Capità Cortés a carrer del Club Nàutic, perquè justament este carrer de Deltebre doncs, fa cap o desemboca en aquest Club Nàutic que tenim nosaltres al riu Ebre, al terme municipal de Deltebre. Si et sembla, en parlem amb el tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Deltebre, Carlos Serra.
Senyor Serra, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Feina de pedagogia, perquè inicialment, com deia la Lluïsa, els veïns no volien, preferien el nom del Capità Cortés.
Sí, pues, tal com estem dient, no? Cal fer molta pedagogia, ho ha calgut fer en aquest... molta pedagogia per fer aquest canvi de nom, que m'agradaria referir la cronologia dels fets, tal com ha anat, pues, recordant que el passat ple del dia de juliol del 2016, pues, la CUP del TV va presentar aquesta moció en relació a la retirada de la simbologia franquista als carrers de Deltebre. En aquell moment pues, aquella moció es va acceptar per la Corporació Municipal i la voluntat del govern municipal ha estat pues, d'actuar amb molta pedagogia, tal com diem, entre els veïns i veïnes d'aquest carrer, en què bueno, ens vam reunir pues, en diverses ocasions per poder fer aplicar aquesta llei de, no?, de la memòria històrica. Però bueno, inicialment la majoria dels veïns i veïnes val a dir que en aquestes reunions ens van manifestar rotundament de que no volien canviar el seu canvi de nom i, per tant, doncs, bueno, vam continuar fent aquesta pedagogia i, doncs, bueno, corresponent amb aquest treball que hem fet, doncs, ja que ens caracteritzem també per un govern municipal en què som molt insistents i que ens agrada doncs, tractar amb els veïns i veïnes, no?, i fer aquesta participació ciutadana, doncs, vam agafar, juntament amb l'alcalde, bé, doncs jo pretenia algun regidor per acompanyar doncs, els diferents cases i tot aquest carrer doncs, que pogués posar aquesta, no, que existia aquesta llei de memòria històrica i que havíem de retirar tots els símbols franquistes que haguessin al nostre municipi. I així ho vam fer, no? Se'ls van demanar, els donàvem explicacions d'aquesta llei, informant doncs, que des de l'Ajuntament, en aquest cas de Deltebre, doncs, els facilitaríem tots els tràmits i tota aquesta documentació per fer aquest canvi de nom. i així ho vam fer, no? Mm-hmm. I també se'ls apuntava algunes dues preguntes, bàsicament perquè consideràvem que la participació ciutadana i que la decisió dels veïns i veïnes havia de ser la que al final poguessin acceptar aquest canvi de nom, no? I bueno, aquest formulari pues, dia conjuntament pues, si estaven d'acord amb el canvi del carrer del Capitán Cortés, pues, atenent aquest article pues, de la llei de la memòria històrica. I també una altra proposta que ja volíem, ja que s'havia de fer aquest canvi de carrer, doncs és que els veïns i veïnes d'aquest mateix carrer ens poguessin proposar una alternativa en aquest nom.
Escolti'm, finalment li han posat carrer del Club Nàutic, perquè això va parar al Club Nàutic. Si hagués anat a parar a un museu, li haguessin dit carrer del museu. Vull dir que en aquest sentit tampoc no hem estat molt creatius.
No, tal com dia, pues, se'ls va donar l'oportunitat als veïns i veïnes i com, tal com aquest carrer dona al final del riu Ebre, no, el Club Nàutic pues, va voler fer aquest reconeixement i per això van voler decidir i per quasi la majoria d'un concepte dels que van participar pues, van decidir que aquest carrer s'havia de dir que es feia aquest canvi, carrer del Club Nàutic.
Suposo que l'oposició dels veïns no tenia res que veure, no? Si s'havia de complir o no la llei de memòria històrica o per no abandonar. Era una mica tota la burocràcia que comporta el canvi d'un nom de carrer.
Sí, clar, inicialment pues, aquest rebuig que teníem bueno, en aquestes reunions inicials que van fer tots els veïns i veïnes, pues, el rebuig era bàsicament per tot el tràmit administratiu de tots aquests canvis, perquè la majoria de veïns d'aquest carrer coincidís que són gent molt gran, i que, bueno, que això els costava i es ve en la muntanya, però ja et dic, ja després de fer aquesta pedagogia del govern municipal i de, doncs, també dir-los i comunicar-los que des de l'Ajuntament farem tots els tràmits possibles, doncs al final, doncs, després d'aquesta pedagogia, d'aquest treball, doncs, serà, el resultat doncs, ha estat favorable i al final doncs, els dits decideixen conjuntament doncs, per complir aquesta llei de memòria històrica i també la moció presentada el passat del 26 de juliol.
Doncs, senyor Serra, gràcies per haver-nos-ho explicat i, en tot cas, anirem un dia a visitar aquest carrer del Club Nàutic. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
D'acord, com vostès vulguin, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. I sembla que la tancada que s'està fent a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Girona es desconvocarà al llarg de les properes hores. Recordem que es tancaven aquest cap de setmana passat, divendres passat, i que fins a dia d'avui han estat allà un grup d'estudiants de la UDG. Cristina Cantal.
Doncs sí, com deies, avui fa una setmana de les 16 detencions per part de la policia espanyola a les comarques gironines i també fa una setmana que alguns membres del moviment La Caputxinada UDG estan tancats dins la Facultat de Psicologia. Avui es desconvoca la tancada amb una manifestació a les 6 de la tarda a la plaça Sant Domènec davant de l'edifici del rectorat. En parlem amb l'Alba, portaveu de La Caputxinada UDG.
Alba, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Es donen, per tant, les condicions per poder sortir al carrer amb llibertat?
Això mateix. Hem pogut accedir a l'atestat als jutjats i, per tant, doncs, ja tenim les ordres de citació. Llavors, en aquest moment no hi ha perill de detencions més enllà de qualsevol altra cosa que pugui passar que no tenim controlada, però, per tant, creiem que és un moment en el que les persones doncs, ja estaven segures doncs, que no podran ser detingudes en qualsevol moment del carrer. I, per tant, doncs, creiem que és necessari doncs, ara poder seguir la nostra lluita al carrer.
Heu estat diversos dies de psicologia tancats. Com ha anat aquests dies?
Bé, la veritat és que ha anat molt bé. Hem rebut visites per part de molta gent, hem rebut solidaritat per part de molta gent. Vull dir, ens han portat menjar, ens han portat mantes, hi ha vingut molta gent també a firmar per la recollida de firmes que estem fent per tal de que DIF retiri les acusacions i les denúncies que s'han fet. I, bueno, la veritat és que ha estat molt bé. La universitat també ha col·laborat en tot moment per oferir-nos espais o tot el que necessitéssim i ho valorem com una estada, una tancada, molt positiva.
Fins ara heu estat tancats, ara sortiu, diguéssim, seguiu la vostra vida. El moviment Caputxinada UDG, per tant, es dissol o segueix actiu?
No ens dissolem pas. Vull dir, tenim algunes coses pensades per fer a partir d'ara. La cosa és que tenim unes citacions, tenim un judici que serà d'aquí uns mesos i, per tant, doncs, farem bastantes coses entorn a aquests dies fins que arribin els judicis. Vull dir, no morim. Simplement continuarem la nostra lluita d'una altra manera, sense quedar-nos aquí tancades, perquè ara les persones doncs, ja tenen llibertat de poder sortir i fer la seva vida normal, però continuarem aquí i continuarem organitzant-nos, continuarem fent assemblees i, per tant, doncs, anirem avisant de tot per les nostres xarxes.
Com a moviment adherit o proper o en acord amb d'altres moviments existents o inicialment afegim-vos a aquelles iniciatives, a aquelles propostes que us satisfaguin?
No, bueno, continuarem com a caputxinada. O sigui, tot el que pugui ser relacionat amb el 16 de gener, amb les atencions que van haver-hi, ho continuarem fent.
Al final, quanta gent heu acabat sent aquí dintre tancats? Perquè vau ser una trentena el primer dia, després vau passar a ser 40, sé que hi ha hagut moviment de gent que ha entrat i ha sortit. Finalment, quanta gent sou?
Bueno, més o menys hem acabat sent 30-40, però bueno, hi ha hagut relleus, per tant, si comptem en el seu global, potser hem fet 50-60 persones, però entenent que no tothom pot estar aquí tot el dia, que estem d'exàmens i més enllà d'això, doncs també hi ha gent que treballa. Però ha estat un moviment amb bastanta gent, la que ha participat tant de les assemblees com dels actes, com de tot el que hem anat movent.
La tancada s'acaba, però ho culmineu amb una manifestació avui, aquesta tarda, de res, d'aquí una hora.
Sí. Ara a les 6 convoquem una manifestació aquí a la plaça Sant Domènec, davant del rectorat de l'UDG, i bueno, anirem totes juntes fins a la Policia Nacional, on farem alguns parlaments i bueno, doncs avisarem i donarem veu de que no hem pogut detenir a tothom i de que, per tant, doncs, seguim aquí, seguim alçades i que no tenim por.
El moviment caputxinà de UDG es circumscriu únicament a Girona o heu rebut suport i s'han obert, per entendre'ns, d'altres caputxinades a altres llocs de Catalunya?
No, de moment s'ha quedat només aquí a l'UDG, però bueno, pensem que és un moviment que pot ser que en algun altre moment també flueixi. O sigui, la repressió no només la vivim a Girona, la vivim a tots els altres llocs, i per tant, doncs, creiem que la universitat, si posa de la seva part, doncs és un bon lloc per refugi per totes aquelles persones joves, estudiants o participants de la ciutat que poden tenir un espai on refugiar-se. Per tant, ja es veurà. Mm-hmm. Esperem que no s'hagi de tornar a utilitzar, perquè els motius significaran doncs, que hi ha molta més repressió cap al jovent també un altre cop.
Alba, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ara a veure, fins després. Així arribem gairebé a les 5.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al davant d'una cervesa, fent-me una cura d'alcohol. Si tinc ganes d'amagar-me, no sé pas sol. Però sempre sempre d'algú altre, a donar-me un cop de mà. Es presenta Satanàs fent de bon samarità. Li vendria el meu esprit, però no sé què n'he fet, potser ja el tinc repartit. He perdut o me l'han tret. I de tanta hipocresia no em fa por que estigui tant, pensava que ja ho sabria.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.